Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Després de passar tot el mes de juliol en una confortable houseboat, una casa vaixell, al llac dalt de Srinagar, a l'estil dels vells colonialistes anglesos, el Miquel i jo vam decidir tirar cap al Ladakh, un enclavament del qual havíem sentit a parlar per primer cop feia unes poques setmanes per boca d'un viatger neozelandès a Goa en una tarda de pluja.
Josep Maria Romero,
l'acaben d'obrir el...
Benvingut.
Moltes gràcies.
Avui estàs entre nosaltres amb les cròniques orientals, però sota el braç, convertides en paper. Cròniques orientals amb les que ens obsequies cada setmana des de Chiang Mai, que és on vius habitualment.
Sí, senyor, i molt content d'estar aquí amb vosaltres i molt content d'haver concretat aquest volum de cròniques sortides d'aquí mateix.
Cròniques com la que escoltàvem en començar. Aquí ens parlaves d'aquell vell viatge al Ladakh, una mena de viatge iniciàtic per tu.
Sí, absolutament, sí.
Un viatge que va marcar el que havia de ser la teva vida.
Absolutament, sí, sí. Per una qüestió generacional, jo vaig, a la meva joventut, doncs, vaig entrar en el corrent hippie. Recordem que en aquella època, parlem de mitjans del 70, postfranquisme i tardofranquisme, és a dir, estrictament mitjans del 70, la gent, doncs, ens apuntàvem a la cosa política, a tots aquests partits d'esquerres, per una banda, això era bastant general. Allà hi havia una il·lusió fantàstica, com saps, si la gent s'apuntava, recordes, al PT, a l'MCC, tota mena de...
De cicles.
Al PSUC, principalment, etc. No? Les assemblees aquelles. Però després també hi havia aquest corrent que venia molt de Califòrnia, almenys ens arribava en forma de lectures en aquí, molt per l'editorial Kairos...
De la contracultura, de la guerra del Vietnam, en aquest cas.
La música, doncs ja, jo havia sigut gran seguidor de la música anglesa des de petitet, literalment. En fi, el Pink Floyd i tot aquesta, Leonard Cohen, els The Doors, en fi, tots aquests grups mítics de l'època.
El rock psicodèlic.
Sí, el rock psicodèlic. I després, dintre d'aquesta literatura, no només la contracultura, bueno, la contracultura que es basava també molt o que bevia molt del que són les filosofies orientals, el taoisme, el budisme, l'hinduisme, etc. Doncs aquests llibres, amb molts de nosaltres, els teníem a la tauleta,
a la capçalera
del llit, i ens van influenciar decisivament. I aleshores, bueno, vaig desenvolupar les ganes de fer aquest viatge, que també es feia, estava més o menys... Estaven a l'aire, més que d'aquí, doncs, sortia d'Anglaterra, d'Amsterdam, els famosos Magic Bus, etc. Però nosaltres vam fer la ruta pel nostre compte.
El Magic Bus, que fa alguns anys... s'havia tornat a posar...
Deien que l'havien ressuscitat.
Que l'havien ressuscitat. Sí. El Magic Bus que feia a Londres...
Katmandú.
Katmandú, sí.
Sí. No sé si és ressuscitable, perquè allò era un moment d'esperança que és irrepetible. Jo crec que vam tenir molta sort amb la nostra generació, això ho haig de dir, però també haig de dir que estic molt content de que en el meu interior això m'afectés més, m'interessés més que no pas la part política, sobretot veient on han acabat els polítics que volien canviar el món. Jo ara mateix estic en condicions de reivindicar, diguem, les coses, anem a dir, serioses, de la, una vida més simple, harmònica, natural, amb sentit comunitari, etc, que era el que sentíem en aquell moment quan vam fer, en aquest cas nosaltres, vull dir, el meu amic Miquel l'ha esmentat aquí i jo, tot aquest viatge que va ser 7 mesos, i bàsicament més que monuments era el sentiment d'harmonia, de concòrdia i d'esperança de canviar el món. I efectivament, com tu has dit, aquella experiència, quan un té 19 anys que està creixent, la paraula exacta és iniciàtic. Va ser un conte de fades, però quan vaig tornar, de fet, un parell d'anys després, vaig tenir una crisi important que era un xoc entre els dos mons, i quan vaig sortir d'aquest xoc, doncs, això m'havia canviat la vida, i la visió de la vida ha sigut determinada per aquell viatge per sempre més. I n'estic molt content. Crec que va ser va ser la meva universitat, realment. O sigui, la universitat va ser les lectures prèvies i això va ser la tesi, diguem, no? Va ser clarament la meva universitat.
El viatge iniciàtic de llibertat, d'esperança, d'alegria, no? I d'alguna forma, clar, era un temps en què també hi havia territoris per descobrir. Sí. I, per exemple, el Ladakh o el Petit Tibet. Sí, sí, clar, sí. Feia un any que estava obert.
Això va ser... Era molt, molt el que passava en aquella època. Perquè és que no anàvem guies de viatges perquè no n'hi havia.
No existia.
De fet, aquest neozelandès concret, que és el típic que trobes en un... una cruïlla de camins, a Goa, ens va ensenyar el que per mi va ser el primer exemplar d'alguna cosa que semblava una via, que es deia VIT Information, que l'havien fet uns anglesos, que per cert, un d'ells, el Geoff Crowder, passaria a la Lonely Planet més endavant, i això era tipus, diguem, d'una mida com de foli, i era com tipus...
Les instruccions per anar al Petit Tibet.
Sí, a l'Índia en general, la primera vegada que algú havia juntat informació d'hotels per estar per l'Índia i tal.
Clar, perquè en aquella època, si volies viatjar, havies d'enviar una carta amb un viatger que sabies que hi havia estat,
sí,
i dir-li, escolta'm, sí, sé que has estat allà, jo m'agradaria anar-hi, sisplau, què em pots dir, com hi vas accedir? És a dir, es feia així, havies d'esperar-te un mes i mig perquè tornés la resposta, llavors tu tenir temps per tornar a escriure la teva carta, i així anaves rebent informació dels llocs on volies anar.
I per una banda això, i per altra banda, la informació que anava donant la gent que et trobaves, que era una informació molt fresca, és que acabo de venir d'aquí, t'explicaven, et deien l'hotel i tal, però no hi havia aquesta idea de preparar-se al viatge en termes pràctics. A més, no es reservava, se sortia una mica a l'aventura, no preparava res. I aquest viatger neozelandès, una de les coses que ens va dir és... Jo no havia sentit parlar mai del Ladakh. Estem parlant de l'any 76, jo no havia sentit parlar. I nosaltres, com que havíem llegit lectures tibetanes, ostres, aquesta va ser de les primeres, Alexandre David Nil, Maximístics del Tíbet. Ostres, quan ens va dir allò, vam dir, hi hem d'anar, aquell viatge va ser un conte de fades, i això va ser una mica la guinda de la conte de fades, i efectivament vam passar per Kashmir, que en si mateix ja era una regió interessant, el llac Dal, això que explicava la crònica, i després la pujada en autobús fins a arribar a Leh, que aquest home em va dir que l'acaben d'obrir, l'havien obert l'any anterior.
Un any abans.
Un any anterior, i esclar, és una cosa que ens van trobar allà, una cosa completament verge.
Home, de llegir Alexandre David Nel, que et parla dels monjos budistes, dels monestirs tibetans, a trobar-te tu.
Trobar-t'hi, sí.
Enmig del conte de l'Alexandre David Nel, no?
I encara en la il·lusió dels nadius, anem a dir, per conèixer gent que venia de fora, que havien estat barrats d'entrar-hi, perquè allò havia estat una regió de litigi entre la Xina i la Índia, potser encara ho és tècnicament, no?
Sí.
El que va és que això ara ha canviat ara. Ara la meva fillola ha estat justament a Tixé, al monestir que vam estar amb el Miquel i que ens van donar la benvinguda, convidar a dormir, etc. Nosaltres sols...
Éreu com extraterrestres, vosaltres.
Sí, 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 sí. Va ser una experiència extraordinària, privilegiada. Va ser un privilegi que vam tenir, perquè aquell món és tan potent, tan fort. Havíem llegit tant amb tanta il·lusió i de sobte trobar-nos-hi els nostres 19 anys i 20 anys que tenia el Miquel. Ostres, va ser fantàstic.
L'Índia dels àixrams... sense perdre mai el control, suposo, excepte el doti. El doti sí que el vas perdre un cop.
Sí. Sí, sí. Home, anant així com a hippie, una de les coses que m'agradava i que encara mantinc és intentar entendre la vida de la població ordinària i viure i menjar com ells. I una de les coses...
I vestir-te com ells.
Exactament. Viure com ells, una de les coses que implicava era assimilar-me, no? I aleshores, no només a mi, sinó pràcticament a tots dels d'aquella època, ens encantava posar-nos el doti o langui, que són noms potser una mica diferents. El que és un sarong, que també potser és més conegut, és un drap que t'enrotlles a la...
Com una mena de faldilla. Eh?
Una mena de faldilla. I que, esclar, no sempre tenia la traça necessària com per mantenir ben lligada, no? Perquè és un pur drap, no hi ha ni cordons, ni hi ha goma, ni hi ha res, no? I clar, jo era un pipiol, un baixó, un passarell, no? I en certa ocasió, efectivament, al carrer principal de Pondicherry, anava en la bicicleta, se'm va enganxar el pinyó i em vaig quedar en calçotets al carrer Gandhi, al carrer Mahatma Gandhi de Pondicherry, la qual cosa va provocar la diversió de tots els espectadors, que no eren pocs.
Muntat en la clàssica bicicleta negra de passeig que es veu a tot arreu a l'Índia, i que és molt resistent, vaig enfilar pel passeig marítim de Pondicherry la petita excolònia francesa situada al sud-est de l'Índia. Vaig arribar a Le Café, l'únic establiment situat a la banda mar del passeig, ara de color blanc, abans rosa fúcsia llampant, a tocar de l'estàtua dedicada a Gandhi. Aleshores vaig girar cap a la plaça on s'erigeix l'ashram de Sri Aurobindo.
Això que era abans o després de que se t'enganxés el... Blanca,
això és una nova visita a Pondicherry que vaig fer, més recent, i que vaig recordar, perquè sempre són d'aquelles coses que quan passes per allà sempre ho he recordat. A vegades passa que això, no? Que, ostres, aquí és on me'n vaig quedar en calçotets, no? No puc evitar haver associat al carrer Gandhi i tothom rient, tots els indis pensant, el típic, mira, el turista que es vol, que es posa al Gandhi, que es vol fer indi i no en sap, no? I clar, òbviament, doncs, fa molta gràcia.
I des de llavors has arribat a l'Antàrtida en balé, has navegat per oceans i mars en vaixells de càrrega, has viscut a la selva de la Guyana francesa, has fet de secretari d'un vell sonat que cercava meteòrits a l'outback australià, has fet d'extrem en pel·lícules tailandeses.
Bueno, una de Hollywood, però rodada a Tailàndia també.
Ah, veus?
Sí, també. Sí, això és el que vols dir, a prop de Chiang Mai.
Sí, sí, és a dir, que has fet una mica de tot. Eh?
Sí, bé, si tens disponibilitat i els ulls oberts i coneixes molta gent, que és el que a mi m'agrada, doncs se t'acaben creuant coses interessants, experiències interessants per fer. Sí, sí, sí.
Jo crec que una de les coses bones teves és, entre moltes, doncs és aquesta perspectiva que tens pel fet d'haver començat a viatjar tant d'hora, no? I haver seguit fent-ho. És a dir, sí, vas començar a viatjar als anys 70 i estem a l'any 2018-2019 i continues. Això dona perspectiva de com ha canviat,
sí,
el món,
sí,
com es viatjava, com es viatja.
Ha canviat, com diríem en anglès, dramàticament, en el sentit que ha canviat totalment, no? Bé, és l'internet. És obvi que estem en una de les grans revolucions de la història de la humanitat, similar a la industrialització, potser al neolític, d'aquelles que les generacions que encara tenim el cap amb el motllo, amb el marc anterior a l'internet.
Del màquina d'escriure.
Sí, del màquina d'escriure, dels llibres, dels ritmes de l'època de la televisió. Clar, tot això està abocat a la desaparició, això és una evidència, no? És clar, quan nosaltres viatjàvem, aquests mons que visitàvem a l'Iran, a l'Afganistan, al Pakistan, eren mons que no tenien contacte amb nosaltres. La gent per això s'encuriosia i ells... Nosaltres eren com extraterrestres que baixàvem del cel i els hi agradàvem en si mateix. Ai, mira que curiós, ai, que blancs, ai, que mengen aquests. I està, però no pensaven en la connexió que hi ha ara. Ara sí, ara estem connectats. Ells ens veuen a nosaltres i saben ja una mica com són els nostres països. Ja no ens idealitzen tant, tampoc, perquè ja han tingut molta experiència amb occidentals, doncs, que en principi, doncs, home, gent rica, gent que els hi va bé i tal, però a vegades hi ha occidentals que creen problemes, ja saben que la cosa és més complicada i a més que volen ser com nosaltres, senzillament perquè som els rics del món. Això és la clau de tot, eh? I aleshores amb el tema aquest de l'internet, és clar, jo abans per comunicar-me amb casa havia d'enviar cartes i anar-les a rebre a la Poste Restante, llista de correus de les diferents oficines de correus principals. Els demanava a casa, escolta, envieu-me una una carta a Kabul. Ho enviem una carta a Delhi, ho enviem una carta doncs, a Pondicherry, i clar, lògicament aquella carta els meus pares, per prevenció, l'enviaven amb molt de temps, m'enviaven retalls del Dicen, Diario Deportivo de la Tarde, o el Mundo Deportivo, però clar, amb els partits del Barça de feia 3 mesos quan els llegia jo, i la classificació, clar, comparar això amb el que tinc ara, que a Chiang Mai estic completament al dia. De fet, els amics em diuen, escolta, estàs més al dia tu que nosaltres, i jo ho comprovo, perquè quan estic aquí tens altres coses que fer, o no sé, estàs, almenys jo tinc bastanta feina.
Tens l'agenda plena.
I tinc l'agenda plena, i no, però quan estic allà doncs tinc una mica més de temps, visc relativament tranquil i segueixo molt, molt l'actualitat aquí de Catalunya Ràdio, per exemple, d'altres mitjans. Després també les comunicacions, jo puc trucar a qualsevol persona amb el WhatsApp, amb el Skype, i a cost zero, no?
I veure't.
I veure't, o sigui, això ha canviat dramàticament. I el tipus de viatger, això és molt interessant, el tipus de viatger jove, perquè els, diguem, els de la nostra generació, doncs ja saben una mica el que hi ha, no? Però la generació jove, que a vegades es diu, bueno, que tenen més complicat, i suposo que és veritat per la, com està el món, però per viatjar jo allà veig que hi ha molts joves que s'ho munten molt bé, perquè ara, justament a base d'aquest internet, es troben foros, es troben compartir cases, es passen feines, etc, i roden molta gent per allà, en concret per Chiang Mai, que és on jo visc. Els veus venir, estar-se uns mesos, sempre amb l'ordinador, sempre van amb aquests cafès coworking que diuen, per estar connectat. O sigui, la connexió és fonamental, ho saben tot a través de l'internet, i saben les aplicacions. Jo em manejo una miqueta, però en comparació amb el que saben ells, i troben coses molt barates. Hi ha, per exemple, en tota aquella zona, que no es coneix tant aquí, però hi ha una mà de companyies low cost fantàstica. Al sud-est asiàtic en tenim algunes magnífiques, com AirAsia, per exemple, que aquesta és la reina de la zona, però és que a la Xina n'hi ha unes quantes que no coneixem, perquè ja se sap que la Xina és un món a part, però ells no necessiten a ningú per dir-ho així, no? Per exemple, jo em vaig descobrir una, vaig anar a Shanghai fa relativament poc, aquesta primavera passada, i em vaig trobar un Chiang Mai Shanghai amb una companyia que es deia Spring Airlines, i que estava basada en l'aeroport gros de Shanghai. Senzillament, doncs, així no són molts. I aquesta gent va portant xinesos al sud-est asiàtic i comencen directament per Chiang Mai.
I són companyies homologades.
Sí, sí, no, ja, és que exactament la idea aquesta de que la Xina era, podies estar allà, Xina ha pujat molt, això és molt interessant. Una de les qüestions més interessants d'aquest moment, opino jo, és la política xinesa, que segueixo apassionadament, perquè tot va junt. A mi m'agrada, jo sóc viatger, bàsicament, costumista, si tu vols dir.
I de terra ferma, de superfície.
I de terra ferma.
Sempre millor a peu, sí. En bicicleta, en moto, en cotxe, en bus, que no en avió.
Sí, perquè és quan veus la realitat. A mi m'agrada veure la vida ordinària. No m'interessa tant els estrats de poder, que sempre són més hipòcrites, diem, perquè han d'amagar moltes coses. A mi m'agrada la vida en la qual em pugui identificar el senyor aquest que té el ciclomotor amb el sidecar i que cada dia s'alça i va a repartir, jo què sé, a vendre les fruites, a la gent del mercat. A mi m'interessa aquesta gent. I amb això haig de dir que, llegint grans autors que he admirat molt, per exemple el Josep Pla, o un altre que està una miqueta oblidat, que és el William Somerset Maugham, deien el mateix, deien és que quan ells coneixien a molta gent dels estrats de poder, i deien que sempre els semblaven molt mediocres, a la qual cosa és normal, perquè sempre tenen coses que amagar. El que està es mouen al poder no dirà tal cosa per no ofendre tal, no dirà tal cosa per no perjudicar-se de cara amb un altre, i llavors al final t'acaba donant una visió molt, molt estreta de les coses, perquè no et diu la majoria de coses. En canvi, la gent normal, anem a dir, el que ven fideus, el que té una cafeteria, no té per què amagar res, i jo m'identifico més, m'agrada molt estar, i jo crec que és l'ànima de la vida estar allà, bàsicament.
I més la gent que no les pedres. És a dir,
sí,
entre
sí,
la gent humil, sí, i més la gent que no...
Sí, 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 jo no em barro res, no tinc cap religió en aquest sentit, però el centre meu és la gent normal, puc dir així, no? Les pedres són bones quan són bones, vull dir, quan tens ganes, però no, jo sóc contrari a fer-me aquesta llista d'obligacions que has de fer, tant si vols com si no vols.
Home, tu defuges, no? Tot el que són icones viatgeres les intentes...
No m'interessen gaire, vull dir, si en un determinat moment les haig de veure, doncs procuro que fer-m'ho venir bé i mirar-les, almenys una mica, però el que passa és que és molt important l'atmosfera, per mi és molt important l'atmosfera. Aleshores passa que aquestes grans icones viatgeres sempre hi ha molta gent o, i no pots abocar, no pots gaudir la teva relació amb aquestes pedres, anem a dir.
Perquè hem perdut l'ànima.
Es veu afectada, sí, perquè el tipus d'energia que hi ha és... no és tan interessant. Jo sovint prefereixo un, anem a dir, un temple de segona categoria que no estan les guies i que et trobes en una carretera secundària. Això m'aporta més que no pas les grans icones viatgeres, tot i que bueno, jo poc o molt les vaig visitar. Per exemple, fa relativament poc també vaig estar a Angkor, no?, que és la gran, és el gran monument de tot el sud-est asiàtic, no? I Angkor, com que hi ha la sort de que hi ha tants temples, hi ha els 4 o 5 principals, també s'ha de tenir una miqueta de vista, dic jo, tant triant les hores, si tu vas abans de que vinguin els grups, pots anar a les principals. Però s'ha de fer un esforç extra. Això, viatjant sempre s'ha de fer aquest esforç extra si tu vols aconseguir una miqueta el millor de les coses. I si no, com que hi ha tants temples, doncs, bueno, els principals, bueno, passes, el fas un cop d'ull i te'n vas als secundaris i aleshores estàs sol. Perquè una de les coses que té el turisme, que és avantatjosa per nosaltres, per viatgers com jo, és que la gent s'aglutina en un seguit de coses molt limitades, que sempre són les mateixes. Aleshores, si tu vols, t'apartes d'aquesta zona una mica, a vegades no gaire lluny, i estàs sol. Pots gaudir de les coses d'una manera més feliç, anem a dir. No? Ja. Per mi, almenys, això és molt important.
Clar, perquè sí. La massificació fa que hi hagi llocs del món, per exemple, alguns llacs de les Rocalloses del Canadà, a les 7 del matí els accessos estan tancats.
Sí,
ja,
sí.
A les 7 del matí.
Sí.
És a dir, que certament el fet de democratitzar el viatge, que fa doncs, que tu quan viatjaves als anys 70 només veies europeus viatjant pel món, i molt pocs, ara veus de tot, veus indis, veus xinesos, veus àrabs, veus malais, veus, és a dir, s'ha diversificat moltíssim, s'ha democratitzat el viatge, no?
Sí, sí.
Però això també fa doncs, que tots els llocs que són icones viatgeres, doncs esclar, s'hagin massificat.
Clar, aleshores les persones que estan contentes amb això, que són moltes, eh? Per exemple, la manera de viatjar xinesa, pel xinès un viatge, o per l'oriental en general, un viatge és una mica la confirmació de que ha tingut èxit a la vida. És una qüestió d'estatus, bàsicament, per ells. Ells, que de fons són animistes, doncs, i busquen la prosperitat, poder viatjar a l'estranger, és més una confirmació d'estatus que una altra cosa. Aleshores, amb ells els sembla fantàstic, no? Fer la visita, per exemple, al Potala, que és un temple que
s'ha de visitar.
Aquests lectors que hem estat així, l'havia de visitar a l'Assa, però clar, la vaig fer realment premsat entre grups xinesos que feien molt d'aldarull amb els guies i grans riures i fotos i tot aquest tipus de coses, que jo no ho critico, però a mi personalment...
Però et sap greu, no?, que en llocs com el Potala, bueno, per exemple, la gent no hi tingui un mínim respecte.
Sí.
I llocs que no són la Potala, eh?
Sí, sí.
Perquè, a més, d'haver-se massificat, jo crec que també és l'actitud, no?, que trobes en molts viatgers.
Bueno, és una actitud de part temàtic. Com te dic, l'important per ells és fer-se les fotos i llavors és una qüestió d'estatus, que és el que fa també moltes persones d'aquesta banda. Però és que ells no se n'amaguen. O sigui, ells no pretenen, no tenen la fantasia aquesta d'aprendre dels viatges. Aquesta és la diferència. Nosaltres, en certa manera, o molts viatgers, entre els quals m'incloc, hi ha una línia de la il·lustració que consistia en que tu aprens dels viatges. O sigui, et desenvolupes, fas un creixement, anem a dir.
El que has dit abans, que és una universitat, no?
Exactament. Per fer un creixement, per dir-ho així, entre cometes, has de patir una mica a vegades, en el sentit, has d'adoptar, has de menjar coses que no t'agraden, perquè llavors és quan fas la... veus la diferència, veus que hi ha gent que li agrada molt una cosa que a tu no t'agrada, no? I llavors és quan et fas les preguntes, etc. No? Clar, si tu fas un viatge en el qual tot et posen el menjar pràcticament, diguem, adaptat al que tu vols, et porten d'aquí a allà, doncs has d'haver una mica un parc temàtic. Jo dic, jo no critico, perquè, però sempre i quan tu assumeixis que és això. I els orientals ho assumeixen, eh? Ells, en fi, jo quan feia de guia aquí, els orientals destacaven perquè, per exemple, els indis, venia aquí un grup d'indis i volien anar sempre a menjar a restaurants indis, els meus clients. Això no m'ho han explicat, això m'ha passat a mi i sistemàticament. Alguns grups de japonesos i tailandesos, per exemple, doncs, sovint doncs, també havien de posar els japonesos, la guia treia algues i les salses aquelles, els tailandesos, salses picants d'aquelles. I la més memorable és una vegada que vaig portar un grup, petit grup de persones, que era presidit per la directora xinesa d'aviació civil. És un càrrec molt gros a la Xina, no? Perquè que venia aquí a fer un contracte de comprar radars amb una empresa que es diu Indra. I jo, bueno, vaig fer de guia, allò que fan, no? Una mica, el gros era el contracte i tal, no? I els van portar a un restaurant que hi ha, o hi havia, el Palau de la Música de Jean-Luc Figueras, eh? Que és un restaurant top per honorar-los, no? Anem a dir. I els hi van servir una mica allò de la Nouvelle Cuisine amb les gelatines i tot. I el que estava al costat, que era el que parlava amb mi, perquè allò està sempre molt estratificat, em va dir així una miqueta al costat, et diu, escolta, no podrien portar una mica de salsa picant? I aleshores jo vaig cridar al cambrer, que així tot dret i tal, i dic, escolta, diu, mira, hòstia, només tenim tabasco, saps aquells botellets que diu tabasco dels supermercats? I tots els cineros van amanir les seves Nouvelles Cuisines que devia valer 100 i pico d'euros.
Es devia sentir un tret a la cuina
amb la salsa tabasco. No tenen aquest interès. Nosaltres, quan tenim aquest marc de la il·lustració, que després moltes vegades ens el passem per allà,
sí, pel forro,
pel forro, perquè després a vegades és més la fantasia que l'altra cosa, però això requereix un esforç. La mateixa manera que dic que et pots escapar fàcilment dels centres de turisme si tu vols tenir una experiència més autèntica, esclar, això implica menjar coses que potser no t'agradaran, i el tema de l'idioma. Clar, a la que tu te'n vas a un poble xinès una mica més autèntic, encara que estigui a 10 quilòmetres del centre, que això passa, no cal que vagis gaire lluny, però després la feina es té aparent...
Clar, és
no només no a Xina,
dir,
sinó a
Tailandia. Si t'allunyes de les rutes, bueno, estrellades...
I potser no parla ni anglès ni... O sigui, és el que dic, que requereix un esforç, però aleshores és quan et fas conscient del món, perquè si tu només pràcticament viatges en llocs que han adaptat a tu una mica com un parc temàtic, que veus la superfície física, la forma de les coses, del que sigui, i però ja després et fan, com tu saps i com tot viatger sap, doncs ara es pot menjar occidental, tu pots viatjar menjant occidental, no? A l'època del viatge aquest que descrivíem, hippie, que era tot una altra cosa, però hi havia les estacions concretes on podies menjar occidental, que era a Istanbul, a Kabul, a Katmandú, a Goa, que aleshores, després de rondar per aquí i per allà, fent el hippie, menjant índio, de tant en tant arribaves a una d'aquestes estacions grosses i et podies menjar un bistec a l'occidental,
uns espaguetis,
això ens omplia de, en fi, de felicitat, però perquè era l'excepció. Era l'excepció, no?
Clar, és que ara es vol una mica l'aventura, però sense l'aventura, no? Sense risc. És com anar al cinema, sí, a veure una pel·lícula de Dràcula o de vampirs, no? Molts vampirs, però saps que estan controlats a la pantalla, que tu no t'afecten, no?
Clar, és exactament així. Aleshores, si tu no fas aquest... Si no hi ha un esforç personal que impliqui que tu pensis, no existeix aquest aprenentatge. Tu veus la forma, et fas la foto, és tot l'honorable que tu vulguis, però un ha d'admetre la realitat, les coses són el que són i no són el que no són. És així.
Viatjar lent?
Viatjar lent ajuda, això.
En temps?
Sí, sí, sí. Ajuda això, aquest tipus de viatge de comprensió del món real, perquè el ritme del món real és lent. Tu no pots això d'entendre un país amb certa profunditat en fer un viatge d'una setmana i anar a 14 llocs diferents, senzillament perquè la cosa, igual que no pots menjar 18 àpats al dia, no? Que tu no pots menjar, tu pots menjar doncs
3, el que pots menjar,
dos o tres àpats, els que siguin, i ja està, no? Perquè és el que el cos assimila, doncs amb la ment i l'esperit és igual, tu pots assimilar els llocs, has de... Per això m'agraden, per exemple, els viatges en vaixell, no? Que a la gent se li farien pesadíssims, però que tu veus, tu pots absorbir, o pots ser absorbit per la mar, pel cel, quan tu creues el Pacífic amb un carguer, etc. No? I això és el mateix amb els viatges de terra. És molt important per mi, entre cometes, perdre el temps. Aquí et cito un altre escriptor que em va deixar molt tranquil, però jo soc molt aficionat a seure a cafeteries. Soc cul de cafeteria, diguem. M'agrada seure i mirar, parlar amb la gent, percebre, no? I vaig llegir el Paul Theroux, que és, tu saps, és un gran viatger, que per cert tinc una mica allà a Chiang Mai, que el va conèixer, però ell és un lloc d'escriptors i de noms grossos a vegades. Doncs el Paul Theroux va dir, no, si jo m'agrada ser escriptor perquè el 90% del temps no faig res més que observar, esclar, i més de viatges. Un escriptor de viatges, la seva funció és observar, mirar aquella persona, mirar l'altra, mirar com parlen. Tu estàs a la cafeteria i mires a tota la gent que entra, no? I vas, sobretot si tens una certa pràctica, vas deduint coses, la gent que està oberta a parlar, quina mena de gent.
Això és l'essència del viatge, no? Clar, fer de tafaner una mica, clar, no? La curiositat.
Em va agradar molt i em va treure tota culpabilitat de la meva vida, que consta molt en el que aquí hi ha gent que diria perdre el temps, no? Però perquè has de passar, jo què sé, 7 dies anant de tal lloc a tal lloc, si pots agafar un avió i anar-hi en unes hores, no? Per dir alguna cosa. Per mi, en canvi, és fonamental el temps.
El viatge, el trajecte.
El temps, el tempo, el ritme, per mi és fonamental. És més, jo crec que un dels problemes essencials que tenim a la societat és el ritme, que no tenim el ritme natural, el ritme adequat, perquè aquí, ja ho sé perquè he viscut molt de temps aquí, però em sorprèn quasi cada vegada, i especialment aquesta, el ritme frenètic, no? I l'estrès que es viu en un país que al final és ric. I jo penso, això es podria muntar d'una altra manera. Si fossin feliços estressats, doncs bé, però tothom va d'aquí cap allà, no? I jo crec que en aquest sentit ens n'anem fora del que seria el ritme natural.
Per això tu t'has acostat a altres ritmes.
El poblet de Niaka, prop de Chiang Rai, on m'escapo sovint, s'assenta sobre el vessant d'una muntanya. La casa on m'estic té l'entrada a la plaça principal i per darrere cau un parell de nivells muntanya avall. La meva habitació és al nivell més baix i disposa d'una gran balconada que dona a la vall. Sovint, al vespre sec a llegir en aquesta balconada, des d'on escolto en la fosca la remor del riu, els ocells i el vent que mou les fulles dels arbres i, si és el cas, els trons i la pluja. I estava instal·lat...
Això ja no hi ha temps per fer-ho, no? Aquest ritme amb què viuen els pobles muntanyesos del nord de Tailàndia. Perquè, com hem dit, tu ara vius a Chiang Mai, i a més, doncs, has establert un vincle molt fort, doncs, amb alguna de les ètnies, amb algun d'aquests pobles que viu a les muntanyes.
Per mi això és, en aquest moment, tal com veig que deies com ha canviat el viatge, que la globalització i el ritme accelerat i frenètic s'està apoderant de tot el món, inclòs de l'Orient, no? Per mi això és oxigen, la manera com viu aquesta gent, aquesta és l'ètnia Aka, que, com podríem dir, tu ho saps molt bé perquè tu controles una mica tot aquest tipus d'ètnies, els inuit, els indis amazònics, els san, els buximans, els aborígens australians, que també he vist. Per mi aquesta gent que estan condemnats a la desaparició o a les reserves, per poder fer estudis antropològics i aquestes coses. O sigui, la vida natural està condemnada a la desaparició.
Si s'apaga la llum, ja veurem qui està condemnat a la desaparició.
Sí. Jo sempre ho dic, els meus amics Aka, i en concret l'Amma, que és el meu bon amic d'allà, aquest home tu el deixes en un bosc, despullat un dia, tornes al cap d'un any i el trobes... tan campante, diríem, perquè coneix... És una fascinació, vull dir, veure com aquella gent està relacionada amb la natura, amb les surts de casa i de casa seva, i estàs ja ficat al bosc, puges muntanyes, tenen una cataracta fantàstica que ni el millor dels jacuzzis de Barcelona pot competir amb ella.
No ho dubto. I
jo dic, però com és possible que no veiem això, no? Per què hi ha aquesta necessitat de fer més coses de les que... diguem, el nostre cos pot absorbir o d'una manera correcta, no?
El que ve imposat, no? És com la revolució que tu has esmentat d'internet. D'alguna forma t'imposa un ritme, també, no?
Sí, la revolució i el fet social. Estem amb la cosa que si ho fa el veí i ho fa l'altre veí i tothom té una sèrie de coses o fa una sèrie de coses, sembla que si no ho fas tu ets el friqui, no? I per mi això, aquest és el punt central que hauria de ser de la reflexió, perquè no oblidem que estem en el món... ric, estem en el món ric.
Ric econòmicament.
Sí, econòmicament.
Perquè la riquesa es pot mesurar de moltes formes.
El 43% dels espanyols, segons el darrer informe del Credit Suisse, està entre el 10% més ric del planeta. I aleshores pregunta, com és possible? I jo veig Catalunya, Espanya, barra Espanya, barra Europa, bastant desgavellada en aquesta ocasió, més que mai, aquesta és la veritat. I aleshores penses, ostres, si el món ric, que encara segueix sent admirat per Orient, només pel fet que és ric, és que pensa que et veuen passejar els turistes, turista català, per exemple, que vagi allà, es prenen un gelat allà que val la meitat del sou del dia del cambrer. O sigui, la gent aquella cobra el sou mínim, que és l'habitual, són 250 euros.
A Tailàndia en general o a Chiang Mai?
A Chiang Mai. Allà està molt, molt estratificat. Cada província és diferent, però no crec que hi acabarí gaire. Potser Bangkok una mica més. El sou són 250 euros, 300. I la gent, els que es deixen enlluernar per la pel·lícula occidental del consumisme, doncs s'hipotequen i malament rai. Llavors s'estensen i s'estressen.
No és el cas del Zaka.
No,
que gestionen el temps d'una altra forma i gestionen els beneficis econòmics d'una altra manera, també.
Per això m'agrada anar-hi i beneficiar-me del seu tarannà, perquè em semblen el record de del que som essencialment enganxats a la naturalesa. Però compte, perquè estem parlant de la generació nostra. La generació jove ja amb el mòbil a la mà han estat assimilats, han estat portats a les estructures, han estat educats en escoles tailandeses i la seva tradició clàssica ja no els interessa.
És a dir, que l'esperit nòmada s'acaba també.
Tristament, haig de dir que aquesta és la sensació que tinc. Sí, perquè és clar, aquesta gent a més ja estan controlats tots, els hi procuren donar documents, alguns perquè estiguin en una certa província només, els altres tenen nacionalitat thai, etc. Això és tota una complicació. Mira, aquesta gent que es van fer molt famosos fa uns mesos, aquests de la cova, aquests aquí de futbol, de Mesai. Mesai està a 60 quilòmetres la cova està a 60 quilòmetres del meu poble. Jo conec molt bé aquella zona, que hi ha moltes coves, i la gent entrem i sortim, inclús jo mateix. I aquell equip, que després vaig veure que alguns reportatges deien sí, que hi ha indocumentats i tal, és gent d'aquesta, muntanyesos que han passat des de Myanmar, alguns estan documentats, alguns no, alguns han passat mitges tranquis, i aquell equip està a la frontera, a Mesai, que és just la frontera entre Myanmar i Tailàndia, i el nord de Tailàndia. O sigui, jo conec bastant bé el tema aquest, no? I alguns eren Aka, de fet aquell, sembla ser que aquell que va ser vital perquè sabia anglès i podia li va traduir amb alguns dels que salvava i no sé què, era Aka, precisament. Els Aka, al llarg de la història, han estat conreadors d'opi a la Xina. Després van baixar a conrear opi a Myanmar, a Laos, al Triangle d'Or i Tailàndia. I després, al final, els hi van dir l'opi s'ha acabat i ara conreen altres coses. Fan molt de cafè, no pas al meu poble, però els Aka, altres pobles, fan cafè. I bueno, fan altres coses, fan, per exemple, s'ha posat molt de moda, que això és una gran moda que està molt bé, els avocats, que són molt proteínics, i en aquest sentit jo estic molt content perquè m'agraden molt, però fa 4 dies ara,
El fet que tu visquis allà, ens han vist les teves cròniques, ens permet conèixer de primera mà què és el que hi ha, l'altra versió de les coses, no? Perquè aquí de sobte ens surten informacions de que hi ha hagut una operació de comís de droga i que s'han cremat tants quilòmetres de plantació, i en canvi tu parles amb el pagès, amb el conreador d'opi, que t'explica per què conrea opi i per què el forcen i el trasbals que li provoca canviar de conreu o passar el cafè o passar, doncs això, als advocats.
I els efectes col·laterals, perquè, clar, és que aquest és una de les coses que em motiva, entre altres, entre la part de la vostra fantàstica companyia, però diguem que com a tema, això que dius exactament, perquè jo veig que sovint els titulars dels mitjans d'aquí són molt fragmentaris i molt simplistes.
Això mateix de la cova es va veure d'una forma totalment
Exactament.
Diferent.
Com em va passar amb el tsunami, quan vaig veure el tsunami, que també ho explico a les cròniques, i com això que estàs dient, el fil del que estàs dient, és clar, arriben de repente, no, Tailàndia ha d'entrar a la modernitat, s'ha acabat l'opi, no? Llavors què? Llavors el que va passar va ser que l'opi aleshores es va concentrar a Myanmar, que era aquella època, estava molt en mans dels exèrcits d'alliberament, perquè Myanmar és tota una altra pel·lícula, el Kumsa va ser el cap durant molts anys, i després els exèrcits Karen, per exemple, ells es finançaven amb això, no? Què passa? Que aleshores es van començar a punxar, en lloc de els perquè entre els que conreaven opi, la majoria es venia, i era, així tenia una mica de caixa, de metàl·lic, però sempre n'hi havia alguns del poble que eren addictes a l'opi, no? I després es fan addictes a l'heroïna, que a més coincideix amb l'època de la sida. Llavors, la sida es va començar a estendre per la zona, no? I ara hi ha les metamfetamines, o sigui que estem amb la típica cosa de anul·lar el símptoma, que queda molt bé, vale, l'opi ja, no? I després heroïna, amfetamines, o acabes amb l'arrel d'això, que no sabem com es pot acabar, per això és el que és, no? O no ho soluciones. De fet, jo penso que està pitjor ara que abans. Per altra banda, el conreu d'opi, acabo amb això, el conreu d'opi va passar el triangle d'or al número 1, i ara el número 1 és Afganistan, que és un país alliberat per Occident. O sigui que la cosa té
gràcia.
Sí, això no va dir.
Vaig demanar al meu amic Lek, que coneix detalladament el nord de Tailàndia, de portar-me a Tot Thai, una vila relativament poc visitada pel turisme. Una part important d'habitants de la regió pertanyen a ètnies muntanyeses, però no era pas aquesta la raó del meu interès, i en Lek ho sabia. Després d'una sinuosa carretera vam arribar al carrer principal de la vila. En Lek va aminorar la marxa i poc després enfilava per un carreró que ascendia a mà dreta. Minuts després arribàvem al vell campament d'en Kungsa, el rei de l'opi del Triangle d'Or. Emparats per un bosquet, s'elevaven un grapat de barracons d'obra senzilla, construccions anodines, perfectament previsibles, atesa la circumstància. Un home lacònic ens va confirmar que podíem...
Tu trepitges el terreny. És a dir, tu no ens parles d'oïdes, sinó que tu parles amb els protagonistes, no? T'atures a parlar amb conreadors d'opi o t'atures a parlar amb les... colls llargs, no? Les noies girafa, sí, les caben, sí. I els hi preguntes de sobte si porten aquestes anelles que els allarguen el coll per tradició cultural o perquè hi ha tant turistes que passen, els hi fan fotos i els deixen una propina. Sí, clar, sí. Aquesta proximitat és fonamental en el món en què ens movem d'internet i de missatges per tot arreu que no saps qui t'ho diu ni per què t'ho diu.
És que jo crec, això ha sigut sempre així, però potser ara més que mai, que l'experiència pròpia és el que val més. Més que mai ara, precisament per aquests mitjans de comunicació, d'internet, el YouTube i tot, propicia que nosaltres, la nostra lectura de la realitat ens vingui de fora. O sigui, nosaltres ens empassem, bàsicament, el que ens diuen els eslògans, les pantalles, els programes, asseguts davant d'una pantalla. Clar, això és, per mi és tràgic. O sigui, tu el que has de fer en qualsevol, penso jo, en qualsevol aspecte de la vida és anar i sentir-ho, no? Quan tu vas allà al quarter general del Kungsa o veus a les senyores dels cos llargs, pots entendre molt millor la complexitat de la seva situació, i a lo millor una cosa que aquí, amb el marc mental occidental, que nosaltres no abandonem de cap de les maneres, aquest és un dels grans errors, és molt fàcil dir, és que els cols llargs els exploten en forma de... fan una, com una mena de cosa turística i tal, no? Però pots veure que, perquè estan uns pobles, hi ha uns pobles que pagues una entrada i hi ha com una mena de recinte on hi ha aquestes senyores amb les anelles i tal, venent artesania, bàsicament coses de roba, bufandes, mocadors i roba, i es deixen fer fotos, però tu ja has pagat doncs 5 o 6 euros d'entrada i això ho porta un home de negocis, no? I llavors, des d'aquí, el que surt és la crítica, perquè converteixes aquestes persones en uns objectes així, no? Però clar, si tu mires al revés i quan parles amb aquestes persones, si dius, aquestes persones, això dels colls, de les anells, tenia sentit quan estaven apartats en el mig del bosc, perquè ells ho feien tot i això les feia atractives. Ara, si tu vas amb moltes d'elles, les senyores grans no se'ls poden treure perquè crearien problema de
columna. No, els hi cauria el coll.
Una... al meu barri, no? Que és el barri pijo de Chiang Mai, de les cafeteries i tal, i comença a fer... Clar, tothom que està ple de turistes xinesos no deixarien caminar pel carrer. Llavors, això no deixa de ser una solució diguem a dir, raonable, perquè estan al seu mateix poble, senzillament és com qui va treballar a l'oficina, no? Aquí la gent, com va treballar a l'oficina, també es posa l'uniforme, no? Bueno, a l'oficina o allà on sigui, no? Té un uniforme físic i mental, no? Abandona el seu jo personal i, vaja, doncs aquestes senyores treballen allà unes hores, els hi paguen un tant, i és totalment voluntari. Aleshores, jo no penso que sigui la pitjor de les solucions donades les circumstàncies. Jo he vist aquests pobles, bueno, són pobles macos, raonables, com els que tenien. Vull dir que és molt fàcil de criticar des del nostre marc occidental aquí, no?
Aquí no hi ha temps, això fa que tendim a reduir-ho tot, eh? Ja no hi ha temps per llegir-se el cos d'una informació. Clar. Ens quedem amb el titular i, per tant, doncs, moltes vegades el titular acaba sent un tòpic o fins i tot una mentida, no?
Clar, exactament. Sí, sí. Això passa molt amb la política xinesa, per exemple, no? Que és molt fàcil de criticar. És que no fan eleccions, que són dictadors, és que no hi ha llibertat d'expressió. Bueno, sí, però primer has de saber què és el que desitja la gent d'allà, quina és la seva arquitectura mental, i això ja no es posa en un titular. Aquest és el problema, que estem acostumats a anar a cop de titular i a dividir les coses, sí, de tuit, entre bons i dolents, no? Nosaltres, lògicament, sempre som els bons i sempre som els que anem donant lliçons als altres. I els xinesos estan fins als nassos d'això, que els anem donant lliçons.
Els xinesos
i tothom, sí. Però xinesos ara estaran a punt de ser la primera potència mundial, i aquest home que hi ha, Xi Jinping, està molt decidit a liderar el món a la manera xinesa, que podríem dir que és la manera confucionista.
Què vols dir, que haurem d'anar a fer-nos operacions d'estètica per posar-nos els ulls emmetllats?
Potser no les haurem...
Si la moda imperant és xinesa.
Haurem de fer, però que no serà... La gent les farà amb més naturalitat. Per ells els sembla que si se les... És allò de l'estatus. Si ells tenen el seu model de físic, les noies allà es fan les operacions amb gran naturalitat.
Jo ho dic perquè la cultura dominant ho exporta tot, exporta, sí, la música, eh? Sí, el cas dels Estats, sí, Units, exporta, sí, els texans, sí, exporta, sí, el rock, exporta Hollywood, sí, sí, exporta moltes coses, no,
sí,
només...
Sí, sí, això qüestió... que tu dius és com dic, és apassionant, no sé... Els xinesos no tenen tendència a imposar les coses, almenys de la manera... Nosaltres, per exemple, històricament, la nostra tradició és absolutista, perquè deriva del cristianisme. Quan tu tens una religió absoluta que diu això és veritat i les altres
no.
I aleshores tu, doncs, tens missioners que van allà a trencar famílies, que per ells és molt important perquè un es converteixi, etc. Doncs la nostra tradició occidental és hereva de tot això. I aleshores, doncs, bueno, abans era el cristianisme, ara és la democràcia, tal i com nosaltres diem que és, que també està per qüestionar com la tenim aquí, i l'economia de mercat, que també a mi em sembla qüestionable, però si no tenen allò, ja no em sembla bé, ja estan molt... Després els xinos et diuen, bueno, però vosaltres... I llavors, molt democràtics, però per què anem a bombardejar Iraq i Afganistan i Líbia i tot això, no? Que els xinos no van a bombardejar llocs llunyans, posem per cas, no? Ells no donen...
A no ser que sigui la seva àrea d'influència, o l'àrea que ells consideren,
sí,
d'influència.
Ells consideren el seu anell protector, anem a dir. Ells són, com saps, a l'estat del centre. Zhongguo, que és el nom de la Xina en Xina.
L'imperi del centre.
Sí, l'estat, l'imperi del centre. I llavors, ells volen a l'anell, que inclou el Tíbet, el Xinjiang i tot això, Taiwan també...
Home, com els americans, que no volien, doncs, Cuba, ni volien una Nicaragua comunista, no? Exacte, tota la seva anella també, d'alguna forma.
El cas és que els occidentals ens veiem animats a anar a bombardejar l'altra punta del món, i això els xinesos no ho fan. La seva influència en el món és invertir, posar molts calés. Això sempre ho dic, jo sempre ho pensava, amb això de tot el procés i tal, això que deien, no? Que Catalunya es quedarà penjada en l'espacio sideral i tot això que deien, si anirà fora del way, aquí s'espanta. Jo pensava, és que si Catalunya, anem a suposar, es quedés fora de la comunitat europea, en aquest cas hipotètic, van a tocar a la Xina. La Xina abans no intervendrà ni dirà res, perquè ells diem que respecten això, però en el cas que això es donés, doncs vas a trucar a la Xina i farien aquí unes... Tindrien de plataforma logística per a Europa, per vendre... O sigui, mira, el problema, el món no s'acaba a la UE, encara que tinguem molta relació i moltes inversions i tot això, però no s'acaba.
Un dia de finals de setembre del 1980, jo seia a la sala d'embarcament de l'aeroport de Kuala Lumpur amb un bitllet de l'aerolínia Biman Bangladesh a la mà, amb destinació a Dhaka. Quan ja portàvem un retard considerable sobre l'horari previst, un empleat de la companyia va anunciar que, per problemes tècnics, el vol no sortiria fins l'endemà i que seríem immediatament conduïts a un hotel a càrrec de la companyia. Aquell va ser el meu primer contacte amb Bangladesh. L'endemà...
Bangladesh em va fer gràcia quan hi vas anar, perquè el reclam turístic era com before tourists come.
Sí.
Vingui abans que vingui el turisme.
Sí.
És a dir, que hi vas anar també a l'albada del turisme.
Entrava una mica en aquesta idea d'anar a llocs que no hi hagi massificació. També va coincidir amb el vol aquest, que vam trobar un vol barat que per tornar a Europa, però a escales, que podíem anar parant. I em vaig pensar, home, l'any 80 a Bangladesh, doncs, fantàstic. Jo, com tants altres llocs, coneixia molt poc dels llocs. I va ser una magnífica experiència. De fet, quan vaig estar revisant aquells temps i vaig escriure la crònica, em van tornar a entrar ganes d'anar-hi, perquè és en aquests llocs on trobes, per mi, el més interessant de la naturalesa humana, no? El delta del Brahmaputra, amb tots els seus... Bangladesh és bàsicament un delta, i després
hi ha illes flotants.
Les seves illes, allà... La gent viu en el delta, no? I és la cosa... Bangladesh, quan surt els diaris? No surt mai els diaris, només que...
Només quan s'inunda hi ha desgràcies.
Quan s'inunda, o quan diuen que tal companyia que... té treballadors allò maltractats, aquestes coses, no? Però, en canvi, la gent viu... Això és el que hem d'entendre, que hi ha 100, no sé quants deuen ser ara, 150, els que siguin, milions de persones en un país relativament petit, allà en el delta, i és apassionant. Són persones iguals que nosaltres i és una cultura molt antiga, en aquest cas, bàsicament musulmana, però, en fi, pertanyia a tot. És Bengala, és la mítica Bengala que es va dividir, com se sap, per el 47, no? Aleshores, jo aquests llocs, jo animaria a la gent a visitar. Per exemple, aquest que dius, Bangladesh, a mi m'han tornat a entrar ganes i no la tinc gaire lluny, no descarto de prendre un vol a Dhaka, no? I bueno, pues, jo animaria la gent a fer aquest tipus de viatges, sí.
Índia, Nepal, Tibet, la Xina, Tailàndia, Laos, Cambodja, Bangladesh... Ara no sé si t'haig d'acomiadar dient Josep Maria o James.
Ah! jo crec que tu estàs en condicions d'escriure Josep Maria i pronunciar Josep Maria. Aquella noieta xinesa, l'únic nom occidental d'aquell hotel, l'únic nom que sabia escriure occidental era James, en xinès. I per un dia vaig dir James, vaig dir, escriu James, no passa res. Però tu crec que ja estàs més al dia d'aquestes coses.
Passa de tota la Xina profunda.
Sí.
Ve d'aquí aquesta recopilació de cròniques, que són gairebé com contes curts, no? Petites històries del món, les cròniques orientals. Una recomanació, llegiu-vos Cròniques orientals de Josep Maria Romero, i tu segueix-nos explicant contes.
Sí, sí, moltes gràcies.
Històries.
Estic molt content de poder explicar aquestes històries, molt content del llibre de les cròniques, i moltes gràcies a tu per la part que et toca, que és molt important, i per la comprensió. I també diguem que moltes gràcies a l'editorial, que les ha comprès molt bé i ha fet una edició magnífica, impecable. Un treball d'una editorial petita, amb moltes ganes, amb molta empenta, que val la pena destacar en un moment que el llibre més aviat va de baixa, però que hi ha aquests editors, com Coma Negra, no? Aquest, el meu editor, que està fent una feina absolutament meravellosa, amb molt d'esforç i molta il·lusió.
Cròniques orientals, Josep Maria Romero. Moltes gràcies, Josep Maria.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda, en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Una vida de viatge, o el viatge de la vida, de Josep Maria Romero, que avui hem seguit de prop fixant-nos en el que hi ha més enllà de les seves cròniques orientals. Res més, Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès. Agraïm la vostra companyia. Tots som viatgers de la Gran Anaconda. Plegats seguirem recorrent i observant de prop el planeta que compartim. Esperem tenir-vos al costat, també, en el pròxim viatge. Fins aviat.
Els Latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.